8 minuts i seran les 8 del vespre. Arriben els esports amb Oriol Rodríguez. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda. Avui ens hem llevat amb aquest Brexit. Els ciutadans del Regne Unit han votat a favor d'abandonar la Unió Europea. Sergi Andreu, bona tarda. Bona tarda. Quines conseqüències a curt termini pot tenir pel món de l'esport i pels catalans que ja juguen a la Premier?
Doncs situació problemàtica al Regne Unit. Actualment la Gran Bretanya exigeix una sèrie de requisits específics als jugadors extracomunitaris. Tots els futbolistes que ara són comunitaris, amb el Brexit, passaran a ser extracomunitaris. I no tots compleixen aquests requisits que ara comentàvem. Actualment, per exemple, es demana als extracomunitaris haver disputat el 75% dels partits oficials de la seva selecció els últims dos anys. A Cesc o a Pedro, del Chelsea, no els afectaria, però sí, en canvi, a una desena de catalans que juguen a Anglaterra. És el cas d'Héctor Ballarín, de l'Arsenal, de Boyan o Muniesa de l'Stoke, d'Eulofeu de l'Everton, Jordi Amato o Àngel Rangel del Swansea, Oriol Romeu del Southampton. En total, la situació també es pot mirar des d'una altra perspectiva. Els britànics que juguen fora de les illes, com ara Gareth Bale, passarien a ser extracomunitaris i, per tant, ocuparien plaça d'estranger, en aquest cas al Madrid. Recordem que tant el president de la Premier League com els 20 clubs que en formen part van demanar el vot per la permanència en aquest referèndum. Ara el futbol britànic haurà de reinventar-se perquè el canvi sigui el menys traumàtic possible.
Veurem si serà qüestió de mesos o d'anys que hi hagi aquest canvi. Alguns futbolistes que hi ha a l'Eurocopa també hi han dit la seva.
Sí, en general el món del futbol i de l'esport no han encaixat gens bé la decisió dels britànics de sortir de la Unió Europea. L'exfutbolista i analista Gary Lineker se sent avergonyit de la seva generació, ha dit a Twitter. Un altre exfutbolista, Jamie Carragher, moltes gràcies, diu, als que tenen més de 50 anys per pensar en el futur, ha dit Carragher, irònicament. El porter de l'Arsenal, Peter Cech, que ha viscut, recordem, els últims 12 anys a Londres, diu, la decisió més important de la història recent d'aquest país s'ha pres a partir d'una campanya de retrets i de mentides. El periodista Michael Robinson diu al Twitter també, ho sento, estic avergonyit, estic destrossat. O el defensa italià Giorgio Chiellini, llicenciat en economia, per cert, s'ha mostrat preocupat per l'efecte dominó que pot provocar aquesta decisió i altres països també s'ho plantegin.
Veurem quan hi ha reaccions favorables al Brexit, perquè de moment tots els esportistes que s'estan pronunciant és en contra. Segur que les properes hores surten versions de l'altre cantó. Aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi d'Holanda de Motociclisme a Assen, la catedral del motociclisme. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Qui ha dominat aquest divendres?
Doncs Andrea Iannone, un home que diumenge en cursa al Boig de la Ciutat haurà de sortir a la cua de la graella, recordeu, per aquella ascensió del Gran Premi de Catalunya. Valentino Rossi, segon, tercer, Márquez, quart, Maverick Viñales, cinquè, Jorge Lorenzo, i els altres cinc, Dovizioso, Petrucci, Aleix Espargaró, Pol Espargaró i Redding. Si demà plou, aquests aniran directament a Q2. Si no plou, Dani Pedrosa tindrà alguna opció d'entrar entre els 10 primers. Tito Rabat ho tindrà molt més complicat. Un Dani Pedrosa que s'ha queixat de la moto així.
No és un bon dia. Ara mateix no sabia dir-te. L'esperança i s'ha d'aguantar sempre, però evidentment no és ideal començar un divendres en el que et desmotiva la situació. Tampoc unes expectatives de que la moto aniria perfecta, però tampoc que no pogués donar gas a la recta.
Per cert, hi ha hagut comissió de seguretat, Damià?
Hi ha hagut, i 18 pilots de MotoGP, Déu-n'hi-do, està molt bé. Esperem que a partir d'ara n'hi hagi molts sempre. I han començat a donar la seva opinió del que caldria fer amb el traçat del circuit de Barcelona-Catalunya. La majoria pensen que han d'anar al circuit original i treure la xicana de la Fórmula 1. I acabo, Moto3. A partir de demà tenim un català en aquesta categoria, l'Albert Arenas. Venia aquí com a possible substitut de Jorge Martín a l'equip de Jorge Martínez Aspar, perquè Jorge Martín sortia d'una lesió, avui ha pujat a la moto, veu que no pot, i la Arenas, que debutarà a Holanda a partir de demà.
Gràcies, Damià, bona tarda.
Adeu.
Avui Barcelona també és la capital mundial del rugbi. Anem al Camp Nou. Au de la Serra, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Tenim un minut per parlar d'aquest Toulouse Racing 92.
Doncs mira, per explicar-te què és la final del top 14 francès, és a dir, la final de la Lliga Francesa, que la disputen el Racing de París i el Toulon, dues autèntiques seleccions mundials amb jugadors de més de 12 nacionalitats diferents que afrontaran aquest partit, i qui guanyi s'endurà el planxot, que és el títol de la Lliga Francesa. Aquest partit també batrà un rècord. Es convertirà en el partit de clubs més vist a la història d'aquest esport del rugby. 98.000 espectadors ompliran aquest vespre a partir de 8:45 al Camp Nou.
I l'Eudald Serra també gaudirà amb ells. Gràcies, Eudald, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I Maria Guixa, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça Futbol Femení, que ja és a la final de la Copa.
S'ha classificat després de superar les semifinals al Llevant per 3-0, gols de Míriam, de Jenny Hermoso i de Patrick Guijarro. Aquest 3-0 que classifica les de Xavi Llorenç per la final, que jugarà diumenge a les 11 del matí contra el guanyador de la segona semifinal, que començarà a les 8, que és Atlètic de Madrid, València.
Doncs fins aquí els esports, a les 8 més butlletí, i després doncs, a Catalunya Informació, la resta del que hagi passat aquí al Camp Nou, entre el Toló i el Racing 92 i la resta de l'actualitat esportiva.
Gràcies, Oriol Rodríguez. 3 minuts o 2 minuts i seran les 8 del vespre.